Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bon dia, de nou estem aquí els dels Oficis del Llibre. Avui tenim amb nosaltres a la Liz Castro. Després, d'aquí un mig segon, us la presento a fons. Recordeu que després de l'entrevista vindran les recomanacions de llibres que hem construït i hem trobat entre la biblioteca i nosaltres, i tot seguit, la lectura d'aquells llibres inclassificables, introbables o trobables, segurament a les biblioteques, al fons d'armari per tothom. I bé, comencem. Ara sí. Bon dia, Liz.
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Em diu el teu currículum que ets nascuda a Califòrnia, que tens un Bachelor of Arts per la Universitat de Pennsilvània, que vas viure un període del 87 i el 93 aquí a Barcelona.
Sí, sí.
En aquell moment gestionant traduccions de programes informàtics i molt vinculada al món tecnològic. A partir del 2010, tots els llibres en anglès els publica PitchBit Press, en el seu format Visual Quick Start Guide o Visual Quick Project Guide, i bé, comencen a ser com un exemple de llibres tecnològics a tenir a l'abast i a donar ressò. Tot això ens sona, però ens sona com lluny en alguns, a d'altres segur que no. Ens ho expliques? Què és un llibre tecnològic?
I tant. De fet, de tant en tant, algú m'escriu una nota sobre algun projecte nou que estic fent i diu, t'he estat seguint des de que feies Pàgina 1, que era el nom de l'empresa que tenia aquí a Barcelona als anys 80-90, i jo tenia la Bíblia del Macintosh, que era un dels primers llibres que vam fer.
La Bíblia del Macintosh.
Sí, sí, era un dels primers llibres sobre el Macintosh.
Uau.
En castellà, no ho vam fer en català. Era un llibre de 1.000 pàgines, valia 5.000 pessetes, era un projecte bestial. Va ser molt costós traduir-lo, editar-lo, imprimir-lo i llavors...
I després distribuir-lo, no?
I després distribuir-lo, perquè no teníem xarxes. Nosaltres vam fer una mena de xarxes al nostre aire, fent un butlletí de trucos i consells, i anàvem enviant per correu cada mes.
Déu-n'hi-do.
I era com Twitter per un paper. I va anar molt bé. És que jo vaig començar a treballar amb una empresa informàtica aquí, en el departament de publicacions, anava traduint coses i anava veient doncs com explicaven com utilitzar els programes. Jo havia maquetat el manual de PageMaker 1.2, o potser PageMaker 2.0, això fa molts anys.
Sí. I quan parlem d'informàtica sempre és el Pleistocè, qualsevol cosa, no?
Perdó?
El Pleistocè, queda molt lluny tot,
sí.
Encara que faci 2 anys.
Sí, sí, no, això també és veritat, també és veritat. Però vaig anar agafant aquesta idea de voler ajudar la gent a utilitzar aquestes eines per publicar-se a si mateixa. És a dir, en els anys, al final dels 80 era autoedició. No havies d'anar a una impremta, sinó que podries maquetar un llibre tu sol. Llavors, quan vam tornar als Estats Units, que era quan vaig tornar, era el 93, i em van demanar d'escriure els meus propis llibres d'informàtica. I jo vaig fer, el primer va ser un llibre de... Bueno, el primer no, però el primer important va ser un llibre d'HTML, que és el llenguatge darrere les pàgines web, que era una manera, una altra vegada, d'explicar cadascú la seva història sense haver de tenir grans coneixements d'informàtica.
L'HTML és bastant senzill. Sempre dependent d'algú que t'ho faci, d'algú que t'ho expliqui, o que et digui, ui, això és molt complicat,
exacte,
ja t'ho faré jo.
Sí, no, o haver d'estar pendent d'un editorial o d'una infraestructura molt gran i costosa. No, cadascú podria fer una pàgina web coneixent 4 etiquetes d'HTML i podria, de sobte, doncs, explicar el que tenien dins a tot el món. Això trobo una revolució anant d'autoedició, diguem-ne, d'impressora dels 90, doncs al web dels 2000. I això va ser impressionant. I a mi em va fer molta impressió el fet de que la gent pogués anar directament al seu públic.
Perquè es pot viure d'escriure i editar al segle XXI? Com ho veus tu?
Bueno, és difícil. Si escrius sobre HTML l'any 2000, sí, perquè tothom volia comprar. Vaig vendre més d'un milió d'exemplars d'aquest llibre. I després de llibres...
Això és molt, eh?
És molt, sí.
Molt.
Va ser un boom total, perquè tothom volia arribar al web. Hi havia un moment en què jo havia convidat a la gent a donar-me l'adreça de la seva pàgina web i jo feia una llista de les pàgines web que jo ens penses, però això com podria ser? Ara hi ha bilions de pàgines web, i en aquella època no. I llavors, clar, fer un llibre en aquell moment va estar molt bé, però per mi, em repeteixo, el més important era explicar, donar les eines perquè tothom pogués expressar-se i connectar-se directament amb el seu públic.
Mm-hmm. Sense haver de passar... Aquí hi ha gent que hi està molt a favor, gent que no hi està tan a favor... quan es parla de l'autoedició, que d'alguna manera és això, no? Perquè allò... I el filtre dels savis...
Sí, jo soc... prenc una posició bastant radical. Mm-hmm. Jo, els savis, vull dir, si mirem totes les cartes de rebuig que van rebre tants autors estimats, que per mala sort doncs, el seu manuscrit va arribar a l'editor de torn en un moment en què aquell editor o editora doncs, no ho podia més o que tenia massa feina o que va pensar oh, això no m'agrada o senzillament no era del seu gust. És a dir, el que m'agrada a mi igual no és el que t'agrada a tu.
Evidentment.
I llavors, si ja tenim aquests porters a les editorials que diuen aquest val i aquest no, doncs igual això val per un cert públic i un altre no. Vull dir, hi ha moltíssims llibres que són bastant penosos, que s'imprimeixen i s'imprimeixen a centenars de milers. I una de les coses que penso que és tan interessant sobre l'autoedició és que no hi ha aquests filtres. Que si tu pots arribar al teu públic públic li agrada el teu llibre... I a més, una altra cosa que té a veure amb els llibres que vaig fer després de política catalana o de l'independentisme i tal...
Ara hi entrarem.
Doncs aquests llibres tenen un públic, en anglès, tenen un públic reduït. I això per un editorial, un impressor, li costa...
Sí, perquè el WhatsApp with Catalonia...
El WhatsApp with Catalonia és un llibre d'assajos en anglès que cap editorial volia publicar. Però... el poder d'autoeditar-lo, de traduir-lo jo mateixa i de poder utilitzar aquestes xarxes de distribució per fer-lo arribar a la gent que sí que li interessava és molt potent. I vam fer molts llibres de WhatsApp de Catalunya i vam vendre més de 6.000. I això no és una xifra molt gran a nivell, diguem-ne, de llibres en anglès, però llibres
però
sobre Catalunya,
important.
Sí, en anglès, sí. És molt important.
Com aterres a Catalunya? Aquesta vinculació i aquest no només vinculació sobre el territori de manera lleu, sinó que t'impliques a fons, participes activament en tot el que és el moviment independentista català, en la difusió internacional de què ens està passant, com passa, per què passa, amb qui passa... D'on ve aquesta dèria?
Bueno, per començar és fascinant, no ho trobes? Vull dir, jo penso...
Jo ho trobo, però clar...
Aquest moviment democràtic, progressista, egalitari... A mi, vull dir, encara que no formés part, que no estigués involucrada, que no visqués aquí, jo crec que ho trobaria molt interessant. Ara, jo vaig venir aquí a viure quan tenia 22 anys, l'any 87. Havia estudiat una mica de català a Califòrnia per... qüestions, a mi m'interessa molt els idiomes, també el sociolingüisme, tinc molta curiositat per l'ús de les paraules, si saps tu els idiomes, per què tries un o l'altre en un moment donat? Això m'havia despertat molt l'interès, vaig venir amb $800 i pensava passar-me 2 mesos, vaig trobar una feina.
Com es viatja als 22 anys.
Sí, exacte, i encara
sóc aquí. Com s'hauria de viatjar als 22 anys.
Correcte.
A l'aventura i a veure què, no?
Sí, a viure el món i experimentar-ho, un món molt diferent del meu. I clar, una vegada aquí, amb una mica de català, la gent em va tractar molt i molt i molt bé. Clar, l'any 87 no hi havia tants d'estrangers que parlessin català i tothom em tractava com una celebritat, em entrevistaven a la ràdio, als diaris, i cada conversa que tenia, que després una estona va ser una mica rotllo, cada conversa, oh, una americana que parla català, que bé, oh, això... I clar, al final dius, sabeu què? Hauria de ser normal que la gent que vingués aquí a viure aprengués
el
català.
Aprengués la llengua del
clar,
país.
No us hauríeu d'estranyar tant. A mi em va anar bé, perquè, però trobo que no hauria de ser tan estrany.
I no ens hauria d'estranyar tant els propis.
Clar, és oi? Això que vull dir, sí, sí. I llavors, clar, anar d'això a interessar-me per... la cultura, la llengua, la societat i la política era una mica normal. Jo, quan la gent em trucava des de casa i deien, ei, què tal Espanya, com et va? I deia, Espanya, suposo que sóc a Espanya, però no tinc la sensació. I això és per què? Jo t'ho explico. Això no és Espanya, per això, per jo, Catalunya. I llavors això anava... ho anava explicant en els meus llibres, una mica subtilment. Quan feia llibres sobre com explicar, com fer una pàgina web, doncs seria una pàgina web sobre castells, sobre Gaudí, sobre ceràmica catalana, sobre, jo què sé, coses. I llavors anava fent...
Introduint.
Sí, introduint el tema.
Temàtica.
I clar, fins fer-me part de l'assemblea i tot això.
Sí, el teu pas per l'assemblea va ser també un període... molt intens, no?
Bueno, encara en soc sòcia. Jo vaig ser sòcia des del principi de tot. Recordo encara haver rebut un correu del Miquel Estruvel el 2010-11. Vaig estar a la conferència per l'Estat propi a Montjuïc el 2011 i creia molt, i creia molt. Jo crec que Catalunya necessita ser independent per sobreviure.
Ho serem o què?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Sí, sí, no hem acabat encara.
No hem de baixar, no. No serà fàcil, però aquí ja estem. Mira, tornem a la tecnologia, als llibres i a tot aquest món que domines i en el qual vas creant eines. Què és l'Aixeta? Ens ho expliques?
I tant. L'Aixeta és una nova plataforma que estic muntant amb un grup de sòcies, que és una plataforma de micromecenatge continu. A diferència d'altres plataformes que ja coneixem, com Barkami, o com Goteo, com Totsuma, com Kickstarter, aquests tenen, ajuden a que si tu tens un projecte necessites 10.000 euros i els necessites per fer un disc, un llibre, un vídeo, el que sigui, demanes a tota la gent que et donen aquests diners, la gent te les dona, tu fas el projecte, l'entregues i en aquest moment s'acaba la relació entre el creador i la comunitat. L'Aixeta el que vol fer és ajudar a forjar un vincle continu entre el creador
i
la comunitat.
És més com Patreon, no?
És exacte, sí, està inspirat en Patreon, que és una empresa americana de comercial que fa la mateixa cosa, que connecta el creador amb la seva comunitat. Llavors, el creador fa servir la seva pàgina per promocionar i per compartir els seus continguts, contes, vídeos, música, escultures, gastronomia, de tot, i la comunitat, la gent, si subscriu a la seva pàgina per molt pocs euros cada mes, potser són 2 euros al mes, un cafè.
Està entre Patreon i el Steaming, no? Allò d'un euro al mes...
Sí,
per...
sí, sí. I la idea és fomentar la cultura, perquè aquí en aquest país, i en molts països, és molt difícil, m'has preguntat abans.
Projectes culturals...
Es pot viure d'escriure? Doncs a Catalunya molt poca gent viu d'escriure.
Poquíssima.
I s'hauria de poder.
Poquíssima.
En una societat com la nostra, amb tanta solidaritat, doncs nosaltres, la gent, podríem esperar a que les institucions s'hi posin o podem posar mans a la feina i dir, nosaltres, per exemple, ara mateix hi ha un parell o tres, potser quatre, de creadors, d'escriptors a l'Aixeta que estan escrivint novel·les. Tu te subscrius a la seva pàgina per 2 euros o més i ells te van fent arribar cada capítol mentre l'escriuen. És així com funciona. Per mi és una progressió molt natural de les coses que feia abans, perquè abans ajudava la gent a utilitzar les eines per arribar al seu públic, doncs ara estic ajudant a crear una eina perquè puguin viure de compartir les seves històries.
Molt interessant. Doncs ja ho sabeu, lletraferits, a l'Aixeta, falta gent.
Aixeta.cat.
Aixeta.cat.
Necessitem creadors i també necessitem mecenes. És a dir, entreu, mireu el que hi ha i doneu suport, perquè ens toca a nosaltres donar suport a la nostra comunitat creativa.
I ja finalitzem. Quins són els llibres de la teva vida, els que t'han fet lectora, els que t'han obert finestres?
Jo he llegit sempre, 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 continuo llegint sempre, sempre. La gent diu, oh, és que cada vegada llegim menys. Jo crec que cada vegada llegim més. Mm. Hi ha molts llibres que m'han impactat. Un, m'estava parlant l'altre dia, és un que es diu A la platja, de On the Beach, de Neville Shute. És un llibre sobre l'apocalipsi nuclear i que la gent veu com està baixant un núvol de, em sembla que de cobalt o una cosa rara, però que la gent que van perdent comunicació amb la resta del món, latitud a latitud, i llavors clar, t'has d'enfrontar amb què és el que faràs en els últims dies, no només de la teva vida sinó de la humanitat. És un llibre molt fort. M'agrada molt la Bàrbara Kingsolver, és superbona. Porquets al cel és un altre llibre que m'ha agradat molt.
Molt bé, doncs fins aquí.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Per les recomanacions d'avui tenim un assaig que es diu Humanitats en acció. De fet, és un projecte fet per diversos autors i coordinat per la filòsofa Marina Garcés. Aquest assaig diu: un lloc on trobar-nos i reflexionar junts sobre el que jo crec que són les dues preguntes clau que ens hem de fer en aquests moments sobre les humanitats. Què està passant i què estem fent? I qui l'escriu, qui reflexiona al voltant d'aquestes dues preguntes? Doncs mireu, en David Bueno, en David Casasses, la Lua Coderc, l'Eduard Escofet, l'Eudal Espluga, l'Oriol Fondavila, la Marina Garcés, en Marcos Garcia, en Raül Garriga Saïd, la Ingrid Guardiola, l'Albert Lladó, en Pablo Laparra, la Irene Masdeu, la Joana Masó, en Caro Moret, Manel Uller, Maria Ruido, Mireia Sallallarès, Victòria Spundberg i Brigitte Vassallo. I qui ho ha editat? Raig Verd. Aneu a buscar-los, un assaig entretingut per això, respondre les preguntes. I un llibre per als que ja llegeixen, però que són menuts, allò, un llibre, un àlbum il·lustrat a partir dels 6 anys. Es diu Un llarg viatge. Està escrit per en Daniel A. Chambers, les il·lustracions són de Federico Delicado i la traducció l'ha feta la Bel Olid. És d'editorial Calandraca. Són uns dibuixos magnífics i el text és també molt bonic. En un temps marcat pel drama dels refugiats, aquesta és una obra oportuna i necessària per a la reflexió, l'esperança i la solidaritat amb milions de persones que tenen dret a viure en pau i en llibertat, en un món sense fronteres. I per això, començar a reflexionar-hi amb els patufos. A partir dels 6 anys, un llarg viatge.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Dels llibres essencials en temps de revoltes i revolucionats, doncs us porto un llibre que fa poc, de fet s'ha editat ara, fa no res. La teoria King Kong, de Virginie Despentes. El pròleg és de la Maria Cabrera i la traducció de la Marina Espasa. I l'edita l'altra editorial, una editorial d'aquestes també que en diuen petites i de petites res, d'aquí de Barcelona. Qui és la Virginie Despentes i per què en parlem? Mireu, Virginie Despentes va néixer a Nancy, a França, el 69. És novel·lista i directora de cinema. Als 17 anys va deixar els estudis i se'n va anar a viure a Lió. Va treballar en una botiga de discos, va col·laborar en moltes revistes musicals, va cantar en un grup de rap i es va prostituir. La popularitat, però, li va arribar l'any 93 amb la seva primera novel·la, Baisse-moi, de la qual ella mateixa va fer una pel·lícula i des d'aleshores ha publicat diversos llibres. Les Jolies Choses, Teen Spirit, Bye Bye Blondie, Apocalypse Bébé i la trilogia Vernon Subutex, que l'ha consolidat com una veu imprescindible de la literatura francesa contemporània. L'any 2006 va publicar a França aquest assaig, Teoria King Kong, que és un text combatiu i demolidor, que es publica per primera vegada aquí i en català. I la Virginie ens fa una declaració d'intencions només començar el llibre. Escric d'entre les lletges, per les lletges, les velles, les camioneres, les frígides, les malfollades, les infollables, les histèriques, les tarades, per totes les excloses del gran mercat de la tia bona. I començo per aquí, perquè quedi clar. No em disculpo per res, no he vingut a queixar-me. I amb aquesta declaració d'intencions, doncs me'n vaig a la pàgina 36 i us en llegeixo un altre puntet, perquè veieu que és un diàleg punyent, una reflexió punyent i que ens inclou a tots els homes i a les dones i als altres, com diu ella. Per tant, parlem de gènere i fem una nova visita amb una nova mirada. Ella ens diu, el cos col·lectiu funciona com un cos individual. Si el sistema és neuròtic, engendra estructures autodestructives de manera espontània. Quan l'inconscient col·lectiu, a través d'aquests instruments de poder que són els mitjans i la indústria de l'entreteniment, sobrevalora la maternitat, no és per amor a les coses femenines ni per cap bondat global. La mare, investida de totes les virtuts, és el cos col·lectiu que s'està preparant per a la regressió feixista. El poder que concedeix un estat malalt és sospitós per força. Els homes denuncien amb virulència injustícies socials o racials, però es mostren indulgents i comprensius quan es tracta de la dominació masclista. N'hi ha molts que volen explicar que el combat feminista és secundari, un esport de rics, no pertinent ni urgent. Cal ser un cretí, o fastigosament deshonest, per trobar una opressió insuportable i una altra, en canvi, plena de poesia. De la mateixa manera, les dones haurien de posar interès a pensar molt més en els avantatges de l'accés dels homes a una paternitat activa, que no pas aprofitar-se del poder que se'ls confereix políticament via l'exaltació de l'instint maternal. La mirada del pare sobre el nen constitueix una revolució en potència. Poden explicar a les filles, sobretot, que tenen una existència pròpia, fora del mercat de la seducció, que són capaces de fer servir la força física, tenir esperit d'emprenedores i d'independència, i valorar-les per aquesta força, sense por d'un càstig immanent. Poden ensenyar als fills que la tradició masclista és una trampa, una restricció severa de les emocions, al servei de l'exèrcit i de l'Estat, perquè la virilitat tradicional és una tasca tan mutiladora com la crida a la feminitat. Què exigeix, de fet, ser un home, un de debò? Repressió de les emocions, amagar la sensibilitat, sentir vergonya de la delicadesa, de la vulnerabilitat, deixar enrere la infantesa de manera brutal i per sempre. Els homes nens no tenen bona premsa. Estar angoixat per la mida de la polla, saber fer disfrutar les dones sense que ella sàpiga no vulguin indicar les passes a seguir, no mostrar les debilitats, amordaçar la sensualitat, vestir-se amb colors neutres, portar sempre les mateixes sabates tosques, no jugar amb els cabells, no portar gaire joies ni gens de maquillatge, haver de fer el primer pas sempre, no tenir cap cultura sexual per millorar l'orgasme, no saber demanar ajuda, haver de ser valent, encara que no se'n tinguin ganes, valorar la força, sigui del caràcter que sigui, demostrar agressivitat, tenir un accés restringit a la paternitat, tenir èxit social per poder-se pagar les millors dones, tenir por de l'homosexualitat perquè un home, un de debò, no ha de ser penetrat, no jugar a nines quan ets petit, acontentar-se amb els cotxes i les armes de plàstic superlletges, no tenir gaire cura del propi cos, estar sotmès a la brutalitat dels altres homes, sense queixar-se'n, saber defensar-se, encara que se sigui tendre, tenir la feminitat capada de manera simètrica a les dones que renuncien a la seva virilitat, no en funció de les necessitats d'una situació d'un caràcter, sinó en funció del que el cos col·lectiu exigeix, per tal que sempre les dones enviïn els fills a la guerra i els homes acceptin d'anar a fer-se matar per salvar els interessos de tres o quatre cretins de visió limitada. Si no avancem cap a aquest terreny desconegut que és la revolució dels gèneres, ja sabem de sobre cap a on involucionem. Un estat totpoderós que ens infantilitza intervé en totes les nostres decisions pel nostre bé, que amb el pretext de protegir-nos millor, ens manté en un estat infantil, ignorant, de por i de sanció, d'exclusió. En fi, sí, és un tractat feminista que ens apel·la a tots, perquè el feminisme és una revolució i no un reordenament de consignes de màrqueting. Aneu-hi, teoria King Kong, per tenir a la lleixa de casa.